Bon dia. Previsions al 100% en cases de colònies durant les setmanes d'aquest estiu.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
L'estiu es preveu a nivell general molt bé, vull dir, hem tornat a unes dades prepandèmia de recuperació quasi diria que absoluta, amb ocupació del 100% a les cases de colònies i aquí a nivell de comarca mantenint aquestes ocupacions.
És el president de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, Werner Esteller, en declaracions a Ola Televisió i a Ràdio Olot. És la bona dada, com explicava en aquest inici, del 100% en cases de colònies que preveuen tenir des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies de Catalunya. A la Garrotxa aquesta setmana ja han començat a arribar grups de lleure i campus esportius per venir festada a la nostra comarca. Des de l'associació, però, reclamen a les administracions més ajudes per tal de poder garantir a tots els infants i joves vacances d'aquest tipus. De seguida coneixem tots els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest últim dia de mes de juny, d'aquest 30 de juny de 2023. I ho fem, com sempre, en titulars.
Al dia, en 4 minuts.
La coalició Sumar en Comú Podem vol rejuvenir el parc d'habitatges d'Olot i fer controls de treball en la indústria càrnia. Són dues de les polítiques socials que presenten de cara a les eleccions generals del 23 de juliol. Carla Vendré remarca l'esforç que va fer a segon de batxillerat recompensat amb el 10 a les Pau. L'alumne de l'Institut La Garrotxa explica en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió que ha estat un curs intens i que ha seguit una línia d'estudi constant durant tot aquest últim curs. Construir figures en fang és el nou projecte d'art-teràpia d'Olot. En el projecte Fang, un grup de 23 dones migrants es reuneixen per compartir les seves experiències. La Garrotxa en matèria cultural celebra la 7a edició de Música als Masos. 6 municipis garrotxins participaran en aquesta nova edició destinada a la música de cambra. En esports parlarem del Club Patinatge Artístic Olot, que no assistirà a la recepció que la Generalitat farà com a reconeixement als esportistes dels equips catalans que enguany han assolit èxits en el més alt nivell. El club vol reivindicar que les patinadores encara no siguin considerades esportistes del nivell català. En futbol actualitzarem la plantilla de la Unió Esportiva Olot. Aquest matí hem conegut les baixes de Víctor Valverde, Saidubà i Josep Sardà, que tornen als seus equips de procedència. Els tres jugadors van arribar cedits aquesta temporada a la Unió Esportiva Olot. A principis de temporada ho van fer Saidubà i Josep Sardà del Barça B i a mitja temporada Víctor Valverde del Nàstic de Tarragona. També parlarem de la continuïtat de Lluís Espar, que ha renovat amb la Unió Esportiva Olot i confia en fer un bon any a nivell personal i col·lectiu. El jove defensa central de Molló començarà la seva 5a temporada al Club Olotí i s'estrenarà per primera vegada a tercera divisió. I tancarem la carpeta esportiva parlant de les 12 hores de vòlei platja a la muntanya, que és un torneig que va néixer l'any 1993 i que no ha parat de créixer. L'activitat aplegarà aquest dissabte més de 300 persones en la seva 29a edició.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Acord Partit Popular Vox per governar Extremadura amb una conselleria per a l'extrema dreta. La líder del PP, Maria Guardiola, certifica el canvi de discurs amb un acord amb l'extrema dreta, que tindrà una conselleria al nou govern extremeny. Sant Feliu Sasserra torna al Bages després de ser només 8 setmanes al Lluçanès. Era l'únic municipi provinent del Bages i el nou alcalde diu que està respectant la voluntat del poble que el 2015 va votar en contra d'entrar a la nova comarca. 14 detinguts a Banyoles i Sala en successos per l'estafa per WhatsApp del fill en dificultats. Els delinqüents es feien passar per fills de les víctimes per demanar-los diners a través del WhatsApp. L'Organització Mundial de la Salut estudia classificar com a possible cancerigen l'aspartam, que porten molts refrescos. Indústria i reguladors temen les conseqüències de l'informe sobre 1.300 estudis, que es publicarà el juliol, alhora que el Consell d'Additius valori el risc de consum. Més de 660 detinguts a França en la tercera nit d'aldarulls contra la violència policial. La gent que va disparar un tret contra el jove Nael ha ingressat a presó provisional, tal com reclamava la Fiscalia, enmig d'una nova onada d'incidents i pillatges. I el Barça perd 440.000 seguidors a Instagram per celebrar l'orgull LGTBQ+. El club blaugrana pateix els efectes de la LGTBfòbia per una publicació a les xarxes socials.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Bon dia. Tanquem el mes de juny encara amb algunes pluges, però ja ha passat la part forta, aquelles tempestes tan fortes d'ahir al migdia, la tarda, fins a la nit, mitjanit o matinada. Aquesta matinada, 19 litres per metre quadrat a Llagostera, n'han caigut 4 a Santa Coloma de Farners, però recordem que l'aiguat va ser fort a Osona, amb fortes ventades i alguna pedregada ahir a la nit, mitjanit, per exemple, a Perafita, una ràfaga màxima de 119 km per hora. O a Centfores, a tocar de Vic, 106 km per hora. A Vic van caure 54 litres per metre quadrat. Un aiguat fort, 15 litres per metre quadrat a Olot, o en van caure 37 a Puigcerdà. Per cert, aquest mes de juny ha estat molt plujós. A Vic s'han suprat els 210 litres per metre quadrat, moltíssima aigua. Han arribat els 235 a Calldetenes, o també 150 a Caralps, al Ripollès. Bé, avui pot quedar algun ruixat matiner cap al sud de la Costa Brava, cel ennuvolat, tramuntana moderada, refrescada, hem baixat a 15 graus a Vic, a Olot, 4-5 graus a 2.500 metres a Ulldeter o també a la Tosa, 11 graus en el cas de Puigcerdà o també a Llívia. Doncs bé, preveiem que la tarda es torni a embolicar amb xàfecs i una tempesta intensa, preferentment al voltant de les Gavarres, Gironès, Baix Empordà, Selva i Montseny. Poden tornar a caure 10, 20, 30 litres per metre quadrat, però ja no preveiem els aiguats d'ahir. Localment en pedra, i avui també la notícia serà la refrescada. La temperatura quedarà de dia entre els 20 i els 25 a l'interior, 25, 26 cap a la costa. Amb aquest dia variable, ennuvolat i encara alguna pluja. Cap de setmana que ens porta encara aquesta refrescada la notarem la matinada d'aquest dissabte amb algun banc de boira matiner, especialment cap a Osona, Ripollès, Garrotxa. Al matí alguna pluja cap a la selva, poca cosa, cel mig ennuvolat, tramuntana moderada forta al nord de l'Empordà i a la tarda algun xàfec a l'interior, poca cosa, ja no preveiem cap aiguat fort. I diumenge més aviat s'imposarà el sol amb clarianes, algun ruixat de tarda al Pirineu i Prepirineu i la temperatura de nit fresca però de dia pujarà lleugerament.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest últim informatiu migdia del mes de juny, divendres 30 de juny de 2023. Comencem parlant de les previsions al 100% en cases de colònies. Durant les setmanes d'estiu és la bona dada que preveuen tenir des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies de Catalunya. A la Garrotxa aquesta setmana ja han començat a arribar grups de lleure i campus esportius per venir a fer estada a la nostra comarca. Des de l'associació, però, reclamen a les administracions més ajudes per tal de poder garantir a tots els infants i joves vacances d'aquest tipus. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Es preveuen setmanes molt bones per a les cases de colònies, les activitats de lleure i els campus esportius. Són dues de les propostes estrella per a aquest tipus d'allotjament. Aquesta setmana, la casa de colònies al Raurell de la Vall d'en Bas ja han començat a tenir arribades. La previsió és bona a la Garrotxa, però des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya asseguren que a nivell català també. En parla el seu president, Bernard Esteller.
L'estiu es preveu a nivell general molt bé, vull dir, hem tornat unes dades prepandèmia de recuperació quasi diria que absoluta, amb ocupació del 100% a les cases de colònies i aquí a nivell de comarca mantenint aquestes ocupacions.
Un grup de Barcelona amb 100 jugadors de bàsquet d'entre 9 i 16 anys va arribar dilluns a la Vall d'en Bas. Han vingut a passar-hi tota la setmana per dur-hi a terme el campus esportiu de bàsquet als pavellons d'Olot. En parla el director del campus CESE, Roger Hereter.
Som un club de bàsquet de Barcelona, concretament de Nou Barris, al costat de Virrei Amat, i per acomiadar la temporada cada any fem el campus d'estiu, el campus CC, consisteix en les colònies durant 7 dies en un entorn natural i ens combinem el bàsquet amb gaudir de tot l'entorn.
Des de l'Associació Catalana de Cases de Colònies, però, alerten de la necessitat de poder garantir unes colònies de llarga durada a tot tipus d'infant i jove, i és que es troben amb el fet de tenir un perfil molt definit de participant. Diuen que aquells que tenen menys recursos sovint no poden gaudir dels avantatges que pot comportar aquest tipus d'activitats.
Sí que és cert, i ho portem treballant i demanem a l'administració que ens ajudi, perquè els infants... Ara mateix estan gaudint la gran part dels infants de les colònies d'estiu, que és el seu format, són les seves vacances, és el seu espai de convivència en el lleure prioritari. Han pujat els costos d'alimentació, de subministres, de manteniment, tot puja, i si no volem que siguin unes colònies exclusives per un determinat públic, que s'ho pugui permetre, hem de poder sumar-hi tot un esforç a l'hora de com dissenyem allò, les colònies, per fer-les possibles a qualsevol infant.
És per això, asseguren que fan falta més beques per entitats. Enguany les cases de colònies estaran també condicionades per les mesures per pal·liar la sequera. És per aquest motiu que les activitats amb aigua hi seran, però en menys mesura, i en moltes d'elles l'aigua serà menys protagonista.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Menys d'un mes perquè se celebrin les eleccions municipals, i en aquest cas coneixem la coalició Sumar i En Comú Podem, que vol rejuvenir el parc d'habitatges d'Olot i fer controls de treball a la indústria càrnia. Són dues de les polítiques socials que presenten de cara a les eleccions generals del 23 de juliol. Aquest dijous s'han reunit amb la militància La Garrotxa i donen així per començada la campanya electoral. Pere Bach.
La candidata de la coalició Sumar en Comú Podem al Congrés per Girona, Júlia Boada, ha vingut a Olot per reunir-se amb l'organització d'Olot en Comú. Explica que, com acaben de començar la campanya electoral per les eleccions generals del 23 de juliol, necessiten reunir-se amb la militància per definir les línies estratègiques de la comarca. Segons Boada, la transició verda ha de ser una oportunitat per acabar amb les desigualtats socials i diu que té una translació en les polítiques públiques que volen desenvolupar.
Ho hem anat dient, una onada de renovació per als edificis, hem posat el tren tram que connectaria Olot-Banyoles-Girona, estem parlant de més controls o de més inspeccions de treball a la indústria càrnica i sobretot, per exemple, no, quin ús extensiu fa de l'aqüífer d'aquí de la Garrotxa, que sabem, no, que fa uns dies va sortir la notícia de que és una mica preocupant quin impacte té. Llavors es tracta de posar tots els mecanismes amb aquesta visió de que les polítiques climàtiques també han de tenir una perspectiva social i a l'inversa, que al final aquesta idea de que justícia climàtica i justícia social són cares d'una mateixa moneda.
Boada és de Girona, però explica que la seva família és dels Hostalets d'en Bas i per això sent un lligam molt fort amb el territori. Des de jove ha estat vinculada amb entitats com Joventuts d'Esquerra Verda i després d'estudiar el grau en Ciències Polítiques va marxar a Brussel·les, lloc en el qual està treballant com a assessora del Partit Verd Europeu.
En educació, Carla Vendell remarca l'esforç que va fer a segon de batxillerat recompensat amb el 10 a les proves d'accés a la universitat. L'alumne de l'Institut La Garrotxa explica en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió que ha estat un curs intens i que ha seguit una línia d'estudi constant durant l'última. De la selectivitat destaca que va dedicar més temps d'estudi a l'assignatura d'història.
L'informatiu del migdia.
Des de fa uns dies que l'olotina Carla Vendrell ocupa pàgines i portals web de molts mitjans de comunicació després del seu 10 a les proves d'accés a la universitat. Ràdio Olot i Olot Televisió hem pogut anar a casa seva per saber com vivia aquests dies després de convertir-se en l'alumne que va treure la millor nota de la selectivitat a Catalunya aquest 2023. Explica que està molt contenta després de conèixer la nota i que té clar que el seu futur proper passa per estudiar dret a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Diu que els dos anys de batxillerat són durs i demana no d'esforç.
Jo m'enfatitzo molt que vaig posar-hi molts colzes al batxillerat i he estat treballant molt durant aquests dos anys i la selectivitat, el període d'estudi per la selectivitat me'l vaig prendre més com un repàs de tot el que havíem estat fent aquests dos anys, sobretot el segon de batxillerat, que és l'any més encarat a la selectivitat, i bé, Crec que el meu mètode va ser aquest, posar-hi molts colzes al segon de batxillerat i després ja repassar per la selectivitat.
Després de treure la millor nota a la selectivitat, la Carla explica que totes les assignatures tenien la seva dificultat i que cap li va costar més o menys en especial. Això sí, explica que potser història hi va dedicar-hi més hores d'estudi respecte a altres assignatures.
Bueno, jo crec que els exàmens tots tenien la mateixa dificultat que tots els anys. Recalcar pues, el pes que tenia potser història, que és potser la matèria que més hores me'n vaig passar estudiant, però bueno, la dificultat hi era tot, sí, sí.
Quan s'aproximen aquestes dates es genera el debat de si les proves d'accés a la universitat són un bon sistema o no per decidir quins estudiants entren a la universitat. La Carla creu que són uns exàmens on es posa molta pressió als estudiants.
Bé, bueno, jo crec que són uns exàmens en els que ens posen molta pressió, sobretot perquè són els que determinen si entrem allà on volem o no i a les carreres que volem o no. Jo no crec que sigui ningú per dir si està bé el mètode que s'utilitza o no, però bé, és aquest i és el que ens hem d'enfrontar tots.
La Carla Vendrell ja gaudeix d'uns dies de descans en un estiu que probablement serà dels millors que ha viscut després d'aconseguir la millor nota de l'ESPAU de Catalunya aquest any. La Carla ja pensa en la seva futura etapa universitària, que començarà a partir del mes de setembre, lluny de les aules de l'Institut La Garrotxa, on ha estudiat el batxillerat, i recordant també la seva etapa al Petit Plançó, on hi va estudiar fins a quart d'ESO.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Construir figures en fang és el nou projecte d'art-teràpia d'Olot. En el projecte Fang, un grup de 23 dones migrants es reuneixen per compartir les seves experiències. D'aquest projecte en sortirà una exposició que s'inaugurarà a finals d'any al Museu de la Garrotxa, informa Aniel Puigvert.
L'artista colombiana Maria Camila Sanginés està duent a terme un projecte d'investigació que se centra en el concepte de llar i pertinença. Es tracta del projecte Fang. Basant-se en la seva pròpia identitat cultural, està treballant amb un grup de 23 dones migrants d'Olot. A través de tallers i converses, aquestes dones comparteixen les seves experiències utilitzant el fang com a eina simbòlica per crear un espai de diàleg.
Cuando empecé como a diseñar cómo íbamos a hacer estos encuentros, pensé en el viaje como hilo conductor, pero no solo el viaje como geográfico, sino lo que significa como migrar. Y entonces el primer ejercicio que planteamos con ellas fue recordar a mi abuela materna. A medida que empezamos a trabajar con esto, empezaron a surgir como conversaciones de quién era mi abuela materna, no la conocí.
En altres sessions del projecte Fang s'han tractat objectes que aquestes dones havien portat amb elles des del seu país d'origen. Elles els presentaven, explicaven el seu significat i llavors en creaven un de nou en fang que simbolitzava un nou començament. Una de les participants és la Maria Dandi.
Nunca había hecho yo esta actividad, pero la verdad es que me gusta mucho. En primer lugar, porque yo creo que es una actividad que va muy bien para las mujeres que somos de fuera, porque es algo nos hace sentir un poco más útil y saber que podemos participar en muchas cosas que nos gusta.
Un cop finalitzats els tallers del projecte Fang, Maria Camila Sanginés recollirà les peces de ceràmica per crear-ne de noves, que sintetitzin i reflecteixin els temes tractats durant aquestes trobades. Aquestes obres es podran veure en una exposició que s'inaugurarà el mes d'octubre.
I en matèria cultural també, la Garrotxa celebra la setena edició d'una de les cites importants de l'estiu cultural a casa nostra, com és Música als Masos. 6 municipis garrotxins participaran en aquesta nova edició destinada a la música de cambra. Aquest any amb propostes i novetats respecte a edicions anteriors.
El proper 1 de juliol arranca una nova edició de Música als Masos, un festival on la música a les cases senyorials en serà la principal protagonista. La Casa Sola Morales d'Olot inaugurarà aquesta setena edició amb un concert que girarà al voltant de Bach dissabte a les 7 de la tarda. Aquest any, per primera vegada, més de 10 masos garrotxins s'ompliran de música de cambra en directe. Els concerts es podran escoltar en llocs com el Mas Sovelles de la Vall de Bianya, el Mas Sobiràs d'Olot o el Mas La Coromina de Riedaura. Un dels organitzadors del Festival Música als Masos és Jordi Terrús.
Aquest any, per primera vegada al festival, ja hem acabat d'anar al límit de la complicació i cada concert sí, cada concert és en un
mas diferent.
Dic que això és logísticament és evidentment el màxim de complexitat que podem arribar però que creiem que és una cosa important perquè és el que ens proporciona el màxim interès, a part del musical, l'interès patrimonial.
Composicions de Beethoven o Schoenberg també seran protagonistes d'un festival que s'allarga fins al mes de setembre. A la pàgina web de l'Associació Musicals Masos encara es poden trobar entrades per a alguns concerts, com per exemple el cobert de barroc primerenc amb tiorba i el concert de percussió amb electrònica.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur. Ara i sempre.
El Club Patinatge Artístic Olot no assistirà a la recepció que la Generalitat farà d'aquí uns dies en reconeixement als esportistes d'equips catalans d'alt nivell.
L'esport a Ràdio Olot.
Clar i concís, així va ser el comunicat que va publicar el Club Patinatge Artístic Olot a través de les xarxes socials fa uns dies. El club vol reivindicar que les patinadores encara no siguin considerades esportistes del nivell català i demana que es puguin coordinar els horaris lectius per compaginar-los amb els de competició. Qui ha parlat amb el president del Club Patinatge Artístic Olot és en Guillem Guardiola. Escoltem també a Josep Segués després d'aquest comunicat.
En forma de reivindicació, el Club Patinatge Artístic Olot ha rebutjat participar en la recepció que la Generalitat de Catalunya celebrarà el pròxim 13 de juliol al Palau de Pedralbes com a reconeixement als i les esportistes dels equips catalans que enguany han assolit èxits en el més alt nivell. El president del Club Olotí, Josep Segués, lamenta que encara no s'hagi aconseguit que les patinadores siguin considerades esportistes d'alt nivell català i que puguin conciliar l'esport amb la formació.
Nosaltres vam declinar, doncs, ja us dic, aquesta invitació, bàsicament perquè aquesta reivindicació que portem demanant, doncs, i greuja que fa tants d'anys que dura, doncs, ens hem plantat aquí i hem dit, escolta, doncs, ara hem de passar un altre pas, hem de fer un altre acte de força per veure si d'aquesta manera, doncs, ens fan cas, perquè en el camí actual que hem anat fent fins ara, doncs, no hi ha alguna manera.
El club ha mantingut una comunicació fluida amb la Secretaria General de l'Esport durant aquests anys, amb reunions cada 6 mesos. A les portes d'iniciar un nou curs lectiu, Segués denuncia que no hi ha hagut manera d'arribar a cap acord.
Llavors, tots aquests centres ja disposen d'un assessor, d'una persona que fa la figura, doncs d'alguna manera, doncs de buscar uns horaris que facin, que d'alguna manera puguis compaginar els entrenaments o les competicions.
La demanda del CPA Olot és clara, la conciliació dels horaris lectius amb els de competició. En aquest sentit, la mateixa Carla Vendrell, estudiant que ha obtingut la millor nota de la selectivitat a Catalunya, ha format part de la història del club, tot i que va deixar el patinatge l'any 2021.
Tant de bo hi haguessin més Carles, però també penseu que més Carles significa menys patinadores. Llavors, si no ho esmenem, si no s'arregla, en pocs anys quedarem sense aquesta oportunitat de tenir, doncs, patinadores que, a més, doncs, poden optar a tenir una gran professió.
Segués també assegura que aquesta demanda històrica del Club Patinatge Artístic Olot és un greuge que s'ha d'esmenar com sigui per millorar les condicions del club en un futur.
De patinatge artístic passem a parlar de futbol. F5, al mercat de la Unió Esportiva Olot, actualitzem les altes i baixes. Comencem parlant de baixes que hem conegut aquest divendres al matí, ja conegudes, com podrien ser les de Víctor Valverde, Saïdou Bah i Josep Sardà, que tornen als seus equips d'origen. Els tres jugadors van arribar cedits aquesta temporada a la Unió Esportiva Olot. A principis de temporada va arribar Saïdou Bah i Josep Sardà, procedents del filial del Barça. Saïdou ha jugat 20 partits, 8 de titular, i ha anotat un gol. En canvi, Sardà ha jugat 23 partits, 14 com a titular, i ha marcat 2 gols. Com a reforç d'hivern també va arribar Víctor Valverde, cedit pel Nàstic de Tarragona. Valverde deixa l'Olot després de 14 partits jugats, 13 com a titular, i haver marcat un gol. Qui continuarà, això sí, a la Unió Esportiva Olot és Lluís Espar, el central de Molló, renova amb l'Olot i confia en fer un bon any a nivell personal i col·lectiu. El jove defensa central començarà la seva 5a temporada al Club Olotí i s'estrenarà per primera vegada a la tercera divisió. Vol tornar a agafar la confiança amb la qual va marxar al filial del Sevilla i posteriorment a la Nucía. Aquest gener va tornar a Olot per intentar ajudar l'equip a aconseguir la salvació, que no va ser possible. Espar acumula gairebé 6.000 minuts entre segona B, primera federació i segona federació. I I per tancar la carpeta esportiva d'aquest divendres 30 de juny de 2023, parlem de les 12 hores de vòlei platja a la muntanya, que és un torneig que va néixer l'any 1993 i que no ha parat de créixer a casa nostra. L'activitat aplegarà aquest dissabte més de 300 persones en la seva 29a edició. El Club Vòlei Olot ha augmentat enguany el nombre d'equips que poden participar-hi. La proposta ha tingut una molt bona resposta. Prop d'una seixantena d'equips intentaran emportar-se aquest torneig amistós.
Després de superar la pandèmia, les 12 hores vòlei platja a la muntanya del Club Vòlei Olot va tornar per la porta gran l'any passat amb una gran resposta i una de les millors participacions que recorden en els darrers 15 anys. Per si les expectatives no fossin prou altes, el Club Vòlei Olot ha decidit augmentar el nombre de conjunts que es poden inscriure. Enguany, gairebé una seixantena d'equips intentaran endur-se el premi. El coordinador del Club Vòlei Olot, Marc Busquets, destaca que l'any passat molta gent es va quedar sense participar-hi.
Sí, l'any passat vam tancar 48 equips i va haver molta gent que es va quedar fora, llavors el nostre objectiu aquest any era arribar a 60, però més enllà d'això estem supercontents de les ganes que té la gent de venir a passar la diada amb nosaltres i de les dades d'aquest any.
Un dels objectius que el club remarca és apropar el vòlei a la població general de la ciutat i comarca, tot i que no és l'única finalitat que persegueix les 12 hores vòlei platja a la muntanya.
Que el que busca és això, no? Que la gent pugui venir aquí, disfrutar, conèixer gent, altra gent que juga a vòlei, inclús ja a vegades surten jugadors que s'acaben afegint al club. I crec que aquest esperit que va començar fa 29 anys amb la gent que estava al club, doncs a dia d'avui es manté.
Més de 300 persones participaran aquest dissabte en una jornada que arrencarà a les 10 del matí i acabarà a les 10 de la nit. Els participants jugaran una primera fase amb 12 grups de 5 equips cadascun i després una segona fase per nivells. Segons Busquets, el format d'aquesta segona part de la competició també permet als jugadors sentir-se més còmodes fins al final del torneig i fins i tot acabar convertint-se en guanyadors d'alguna de les tres lligues.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres 30 de juny de 2023. Més informació, com sempre, als butlletins horaris a partir de les 3 de la tarda i minut a minut al portal web garrotxadigital.cat. Gràcies una vegada més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.